aquestes filmacions. El govern espanyol impulsa així un decret llei que ara, en tot cas, ha de ser tramitat i aprovat definitivament al Congrés dels Diputats. Les 12:04, tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia a Mallorca. Amb Xisco Nadal. IB3 Ràdio.
Són les 12:05, sigueu benvinguts al dia a Mallorca, la desconnexió insular de la major de les Balears. I com vos recorda cada dia Jaume Noguera...
Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears.
I a la major de les Balears avui hi ha moltes coses per explicar. No és així, Maria Antònia Esquines, quins són els continguts que hem preparat per al programa d'avui?
Així és, Xisco Nadal, bon dia. Avui posarem el focus en el medi ambient de Mallorca. D'entrada vos explicarem el projecte executiu per la millora de la biodiversitat de les llacunes associades a la depuradora de Binissalem. I també anirem cap a Cabrera per comentar-vos que gràcies a un estudi s'han identificat 82 dofins que resideixen de forma estable.
Però també posarem esment a les nostres platges. Per què?
Perquè es posarà en marxa una xarxa de monoheritatge que analitzarà l'evolució de les platges davant els efectes del canvi climàtic i en parlarem amb una de les seves responsables.
I per acabar, un tema dur, els abusos intrafamiliars, però que necessita veus com la de Mònica García Soto per visibilitzar-ho.
Mònica García Soto ha escrit un llibre per explicar el seu testimoni i d'aquí una estona serà l'estudi 1 d'IB3 Ràdio per comentar-ho amb tots nosaltres.
Una hora de ràdio que podrem fer gràcies a la bona feina de Yolanda Ruiz a la producció i d'Anna Marga Cifra al control tècnic. Un programa ben complet que comença ja.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer.
I començarem el viatge d'avui, Maria Antònia, a Binissalem.
Així és, la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua a través d'Abaqua ha tret una litigació, un projecte de més de 284 euros per restaurar ambientalment les llacunes de Can Figuera. Aquestes estan associades a la depuradora de Binissalem. L'objectiu d'aquest projecte és potenciar la vegetació autòctona perquè actuï com un filtre natural, millori la qualitat de l'aigua abans de que arribi a l'aqüífer i alhora també que reforci el valor ecològic d'aquest espai humit.
Aquestes actuacions se sumen a la modernització de la mateixa depuradora, en la qual també s'han invertit prop de 950.000 euros. I en volem conèixer els detalls i, sobretot, volem saber què representa per al municipi. I per això saludam el batlle de Binissalem, en Víctor Martí. Víctor, molt bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia.
Encantat de saludar-vos, senyor Batlle. Sovint es parla de la depuradora, però no tant d'aquestes llacunes de Can Figuera. Per començar, què són exactament aquestes basses d'aigua i quin paper tenen dins el cicle de l'aigua de Binissalem?
Bé, tot això va començar quan la competència en tractament d'aigües és municipal, no? Tot i que està transferida ja del seu moment a Sibassan. No, però abans que això passés, el primer Ajuntament Democràtic de Binissalem van fer un viatge a França i van veure que hi havia un sistema de tractament de residus a través de llacunatges, no? I van fer això, van anar i ho van copiar, i van comprar aquesta finca, Can Figuera, sense quarterades, la van comprar i van crear aquestes llacunes, on l'aigua primer arribava, passava un primer filtratge, després anava a passar de llac en llac, i tot això a través de plantes i peixos i diferents... bioanimals i tot això, el que fa era que quedava depurada l'aigua, després s'acabava, o bé s'utilitzava, si deia que s'utilitzés per rec, o bé anava directament a l'estorrent, però ja amb un tractament de depuració a nivell biològic, no? Clar. Tot això va venir vessant, i vessant després va passar a Abaqua, i se va passar per la depuradora, i ja va haver un altre tipus de control més químic, no? Com el que fan els tractaments químics que fan les depuradores del dia d'avui. Però l'oxidesa, aquesta acidesa, que quan l'aigua arriba allà, se fa un prefiltratge se queda una llaguna, va a la depuradora se filtra i ara torna a anar aquesta aigua prefiltrada a la depuradora i quan la depuradora i quan les llagunes arriben un màxim de contingut d'aigua, aleshores vessa cap a l'estorrent.
Clar, aquest projecte aposta per una solució basada en la natura, a augmentar la vegetació perquè sigui aquesta mateixa la que ajudi a eliminar contaminants i nutrients. Ens agradaria saber quins beneficis aporta aquest model respecte a un sistema exclusivament tecnològic.
Bé, per començar, el cicle de l'aigua és molt més racional. El cicle de l'aigua el que fa és que l'aigua tingui una segona vida, tingui una reutilització i després, a part d'això, tenim en compte que a les zones de la Llaguna de Can Figuera a dia d'avui hi ha menys anidaments que la part de la bufareta. O sigui, moltes aus ja utilitzen la Llaguna de Can Figuera per fer el seu anidament, les seues aturades temporals. Clar, donen una riquesa, una biodiversitat fantàstica. També vull dir que tot això també ha estat gràcies a la gran feina feta pel grup ecologista GATMA, que és de Binissalem, no? I que ha fet molta de feina i lluitat perquè també això fos possible. En un moment donat, a moltes llagunes per així que havien quedat oblidades, no? En el moment que les llagunes estaven pràcticament oblidades i en un estat no gaire bo, i s'ha fet molta de feina també el grup ecologista GATMA, juntament amb l'Ajuntament de Binissalem, perquè això sigui així. I gràcies a aquesta feina feta, després van presentar tot un projecte i van presentar una sèrie d'iniciatives a Abacua, i Abacua, l'Institució General de Recursos Hídrics i Medi Ambient, doncs, aleshores ha decidit fer un projecte que va no només que va pràcticament tot el que és el tractament de l'aigua, tot i que hi ha un altre projecte que conjuntament fa l'Ajuntament, que consisteix en el que és la restauració de les cases de Can Figuera, que se puguin fer avistaments, amb la instal·lació d'unes casetes també perquè hi puguin intervenir ornitòlegs, o sigui, tot un poc, tot aquest cicle tan fantàstic que és de la natura i que tenim l'obligació com a administracions i com a ciutadans de conservar i preservar perquè les futures generacions ho puguin gaudir, no? Però val la pena, no se pot visitar de qualsevol manera aquesta llaguna, lògicament, ha d'haver, tot i que se fan visites escolars, tot això està regulat i ho feien altres a través de la flota de l'associació també GATMA.
Un cicle de l'aigua natural i mantenir-lo de la manera més natural possible, que és allò que m'està explicant el batlle de Binissalem, Víctor Martí. Senyor batlle, aquest projecte arriba mentre també s'està modernitzant precisament la depuradora, perquè una cosa té a veure amb l'altra. Com es complementen aquestes dues inversions i, sobretot, quin resultat final espera obtenir-ne el municipi de Binissalem?
Bé, se complementa lògicament, perquè si el procés de depuració que utilitzen avui, químic, diríem, no és adequat i torna a sortir aquesta aigua, tot la tornen a tirar una vegada passada per aquest circuit i dins les llagunes, això crea bactèries i aquestes bactèries creen algues i aquestes algues, un moment donat, poden col·lapsar el que és la superfície de llagunatge i, per tant, impedir que hi hagi oxigen i aleshores les aigües tornen putrefactes i tot aquest sistema biològic de plantes i animals que fa que no faci olor i que sigui una cosa fantàstica, se pot produir, se pot deteriorar. Per tant, és important que la depuradora funcioni així com toca i que els processos siguin els que toquen perquè després les llagunes puguin tenir el procés que pertoqui. Com a Binissalem, pues, clar que sí, nosaltres, jo penso que això serà una zona també de per la investigació ornitològica, no? I també jo penso que tenir un pulmó obert dins un municipi és molt necessari. Cada vegada més tenim el canvi climàtic que ja és aquí, que és un autèntic, aquestes temperatures que hi ha, jo crec que la creació de molts espais com aquests dins la nostra terra i dins de diferents pobles procurarà que, potser, no, les temperatures puguin baixar una mica i, sobretot, que les aus que fan aquests anidaments històrics tinguin llocs on se puguin aturar, puguin anidar i després puguin seguir el seu procés natural de migració, no? Això és un pot de la ciutat.
Clar, tots sabem que aquest tipus de projectes sovint passen desapercebuts perquè són infraestructures que no sempre veu la ciutadania, que està més amagat, no? Com es pot explicar als veïnats que invertir en una depuració i restauració ambiental és també invertir un poc en aquesta qualitat de vida?
Bé, jo, la veritat és que això ha estat de veïnats i els veïnats no estan contents de tot això, eh? Perquè, clar, si la depuradora funciona així com toca, no fa olor. I si les llagunes funcionen així com toca i estan així com toca, tampoc fan gens d'olor. Per tant, les molèsties no hi són, al contrari. Veure ocells i veure animals per les teves finques i que al final, clar, quan totes aquestes espècies crien i al final els veuen també des de les finques d'Arvina. Jo crec que això és molt agradable per tots. No? A tot mos agrada veure ocells i veure natura i veure que les coses funcionen. No? Si hi ha natura, si hi ha ocells, és perquè les aigües són així com toca, perquè l'aire és així com toca. No tenc queixes d'Arvina fins aquí. Eh? Vull dir que en qualsevol moment em van triar, però ara dia d'avui no, perquè les coses comencen, tot i que són molt millorables i que en qualsevol moment se poden espanyar, perquè aquest cicle de l'aigua, un mal procediment, un mal tractament de l'aigua residual a un moment donat per un descuit pot provocar un tanquit desastre. No? Hem d'estar molt tot damunt d'això, però tot i així jo penso que els veïnats estan molt contents de que se faci així. Com a Binissalem i com a municipi, jo penso que això mos enriqueix i mos dona un valor afegit també com a municipi. No?
I això, senyor Batlle, Víctor Martí, Batlle de Binissalem, visca aquest valor afegit que aporta precisament aquest sistema, ho dèiem, aquest cicle de l'aigua complet que ha posat en marxa la Conselleria de la Mà i del cicle de l'aigua a través de l'Aqua. En parlàvem d'aquesta licitació d'un projecte de més de 284.000 euros per restaurar ambientalment les llacunes de Can Figuera. N'hem parlat amb Víctor Martí, el Batlle de Binissalem, que m'ha fet 5 cèntims, i ara ja sabeu una mica més com funciona tot plegat. Don Víctor, una abraçada forta, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres. Gràcies.
Fins aviat. I nosaltres hem de fer una pausa, tancarem aquest primer bloc amb un altre cantant francès, abans era en Charles Trenet, ara en Claude François, amb un temacle com aquest Stop au nom de l'amour, música disco, per animar aquest dematí de dimarts de juliol i fer una mica de cardio mentre aprofitant per fer un glopet d'aigua. Dos anuncis i tot una tornada.
Tres ràdios, Dial.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
I si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a migdia, El Dia Mallorca. IB3 Ràdio.
I ara volem parlar d'un dels mamífers, Maria Antònia, més emblemàtics de la Mediterrània, el dofí mular.
Així és, un estudi impulsat per l'associació Turisops ha identificat per primera vegada 82 dofins en les aigües del Parc Nacional de Cabrera gràcies a una tècnica tan innovadora com sorprenent, i és la següent. Reconèixer cada animal pel seu xiulet firme, una mena de nom propi que cada dofí desenvolupa durant el primer any de vida.
La investigació, basada en més de 2 anys de seguiment acústic i més de 213.000 enregistraments submarins, també conclou que el manco una dotzena d'aquests dofins viuen tot l'any a Cabrera. A més, aporta dades molt valuoses sobre el renou submarí i l'estat de conservació d'aquest espai protegit. Per parlar-ne, saludant ja en Xema Brotons, ell és biòleg marí i director científic de l'associació Tursiop. Xema, molt bon dia, com estàs?
Què tal, bon dia, com estàu?
Encantat de saludar-te, perquè mos ha posat molt content el fet de saber que tenim uns dofins que són cabrerencs, en certa manera. Què representa científicament haver pogut identificar aquests 82 dofins a Cabrera?
Bueno, científicament, és a dir, el primer és que són les primeres dades així que se tenen sobre el Parc Nacional de Cabrera. Sembla increïble que un parc nacional que ja té uns quants anys, està fundat el 91, o se va declarar el 91, que fins ara no s'hagi fet un estudi sobre la presència d'aquest mamífer tan emblemàtic, com bé heu dit, les aigües del parc. No? Aleshores, són les primeres que se tenen, és la primera estima de població que es fa i d'ús de territori d'aquest animal. Aleshores, això és molt important de cara a la correcta gestió del parc per evitar els impactes que poden reduir la presència de dofins. I, bueno, i aquesta tècnica és molt innovadora per ara per part, però nosaltres ja l'havíem desenvolupada a Aigües de Pitiüses, on hem fet un seguiment un poc més intensiu, més tens, més hidròfons, per poder estimar la població de dofins. És una eina molt que sobretot té una gran ventalla, que s'impacta sobre la mar molt, molt baix, perquè les tècniques tradicionals que eren seguir dofins per fer-li fotos, doncs implica tenir una barca, consumir combustible, fer renou amb la mateixa barca, contaminar i estressar un poquet en els animals. I d'aquesta forma posam un micro i mos oblidam.
I, Xema, una de les claus de l'estudi són els anomenats xiules firma, que ho han dit abans, aquesta mena de nom propi que cada dofí desenvolupa durant el primer any de vida. No sé si es podries explicar com funcionen i què us permeten descobrir que abans era impossible.
Mireu, som animals visuals. Els dofins són animals acústics, perquè vivim en un medi on la llum desapareix molt ràpidament i és molt difícil distingir els teus companys una vegada s'allunyen molt poquet de tu, no? Aleshores, quan tu vas nedant i si no tens un dofí ben a prop, si està un poquet separat, no pots saber en quin dofí està nedant, al manco que ell t'ho digui contínuament. I és per això que xiulen contínuament el seu nom. És a dir, és una forma de cohesió del grup i de saber en qui va cada un. És a dir, nosaltres mos distingim perquè mos veiem i si mos sentim, pues, timbre de veu. Ells no tenen timbre de veu. Per això desenvolupen cada un xiulet característic que modelen de forma diferent. I d'aquesta forma, pues, tu tens un hidròfono, que és un micro dins aigua, que està gravant, aleshores pot detectar quin dofí ve, quan ve, i si tenen diferents hidròfons, pot saber com se mou d'una banda a l'altra, a quina banda de Cabrera, per exemple, passen més temps, on hi ha més dofins diferents, quin dofí van a una banda i una altra de Cabrera, si ens permet desenvolupar molt d'estudis que permeten tenir una informació extremament valuosa.
Clar, parlaven que heu aconseguit localitzar o identificar 82 dofins, però n'hi ha 12 que són presents durant tot l'any a Cabrera. Què ens diu això de l'ecosistema marí d'aquesta illa i, sobretot, què diferencia aquests 12 dofins habitants de tot l'any de la resta?
Bueno, a veure, això significa... Nosaltres el que hem dit que hem identificat 12 dofins tots els mesos de l'any. Per això no significa que no surtin de Cabrera. És a dir, les aigües de Cabrera són massa petites perquè els animals viuen només a Cabrera. O sigui, la seva zona de campeig, la zona de moviment, va més enllà de Cabrera. El que passa que sí que hi ha 12 que han passat tots els mesos de l'any per allà. Vale? Però n'hi ha d'altres que, bueno, que s'han sentit menys vegades, menys, altres més. Això és el que implica que Cabrera forma part d'una zona de moviments dels dofins de la zona sud de Mallorca, en la que hi ha certs animals que tenen més predilecció per moure-se. Si veiem el mapa que vam fer, per exemple, d'on s'identifica més animals, per exemple, a Cabrera, la zona de nord, a Port, Redona, Foradada, tenen més individus que, per exemple, els hidrofons del sud. No? És a dir, això implica que els dofins, malgrat pensant que són animals que se mouen moltíssim, tenen un grau de sedentarisme bastant elevat. Això ja ho havíem vist en dades de biòpsies, que van fer isòtops estables i genètica, i marcava que havia un grau d'aïllament entre la mateixa localitat de Mallorca, una cosa era el sud, una altra cosa era el nord. I això el que fa és ratifica aquest fet i el que dona, sobretot, és importància a que la gestió, malgrat sigui molt local, com podria ser Aigua de Cabrera, tiene influència damunt d'una població dofín que pensàvem que era, se movia arreu de tot Balears, no?
I ho hem avançat abans, que darrere aquest estudi hi ha més de 213.000 enregistraments submarins. Quina és la part més complexa d'una investigació d'aquestes característiques?
Pues, bueno, la paciència. Esa seria la part més complexa. Penseu que, clar, treballar en tant d'arxius de so implica que passes molt de temps fent còpies de seguretat, descarregant les dades. O sigui, només el fet d'anar a treure l'hidròfono de l'aigua, descarregar les dades per tornar a posar-lo, implica molt de temps. I després s'han de detectar xiules i saquer tots 212.000 arxius. Això implica que han hagut de dissenyar uns protocols mitjançant detectors semiautomàtics que han corregut, han escoltat aquests 212.000 arxius i després en aquest com a dispositiu ja passar a fer una validació manual. Tenint en compte que el que no volem és perdre informació, ens han donat molt de falsos positius, és a dir, arxius que el detector deia que havia xiulos i que després no hi eren. No? Aleshores, darrere aquí, el que hi ha una feina de molta paciència d'obrir un arxiu, comprovar que hi ha xiulos i després aïllar aquest xiulo manualment, perquè l'aïllament i la identificació de xiulo firma encara no hi ha cap forma automàtica de fer-lo. Ha de ser un científic que el miri, que comprovi que compleix les exigències per poder declarar-lo si lo firma i després ficar-lo en el catàleg. I una vegada en el catàleg, comprovar si hi era un altre, si hi havia, si hi era o no hi era. És a dir, hi ha molta, molta feina al darrere, però clar, això ens implica que tenim un mostratge de 24 hores en el dia, 365 dies a l'any, excepte quan l'electrònica ens falla, que de vegades passa a la mà, i tenim un forat, però bueno, en comparació amb les dades que poden treure navegant, estan xerrant d'una altra lliga, no?
Som en conversa amb en Xema Protons, ell és biòleg marí i director científic de l'associació Tursi Ops, que ha estat aquesta associació l'encarregada de fer un estudi que ha identificat per primera vegada, vos ho dèiem ara fa uns minuts, 82 dofins a les aigües del Parc Nacional de Cabrera. Xema, tu entens una mica ja es parlar dofí? O encara l'estudi no ha avançat tant? Ho dic perquè acostumat a estar tot el dia escoltant dofins, no sé, ja distingeixes qualque cosa que se diguin.
Bueno, això és un dels somnis que té el pensament antropocèntric que tenim. És a dir, ja s'han fet estudis que diuen que, per exemple, amb els catxalots poden fer síl·labes o dit, etcètera. I jo sempre dic una cosa, dic, per entendre la natura han de deixar de pensar com humans. Hem d'intentar pensar com podria pensar un dofí. I ara per ara això ens costa moltíssim. Te vaig a posar un exemple. L'ésser humà se diu que pot sentir entre 20 terços i 20 kilohertzos. Jo, per la meva edat, fa molt de temps que aquest 20 kilohertzos no se sent ni d'en fora, no? Un dofí mulà pot fer clics fins a 150 kilohertzos. 150, això estem dient que són més de 7 vegades de freqüència la nostra capacitat auditiva. És a dir, que a un segon d'informació acústica, un dofí te pot transmetre 7 vegades més informació que el que nosaltres seríem capaços d'entendre a nivell acústic, no? A nivell natural. Aleshores, això t'obri una capacitat tan grossa de dir coses de formes tan diferents que el pensar que un dofí xerri com una persona és ciència-ficció, no? Aleshores, estem començant a entrar dins aquest món cultural, perquè, òbviament, posar nom o tenir nom és una característica de cultura. O sigui, nosaltres, per exemple, perquè hem fet un estudi que han comparat el xiulo firma de Balears, les han comparat amb xiulo firma de Sicília, de Roma, de Cerdanya i de Galícia, i són estadísticament diferents. És a dir, que igual que nosaltres tenim Tomeu, Aina, Pepa, i a Itàlia tenen Francesco, Elena, etc., i Mohamed i Hamed en Agafa, per exemple, per dir una cosa, ells també tenen aquests noms diferents. És a dir, que estan ficant per primera vegada escaparrí a un món tan vast que realment estem realment en pilotes, per dir-lo de qualque manera. Ja m'agradaria poder entendre-los, però això, estem molt, molt en fora d'això.
Idò, seguirem ben pendents. Xema Protons, biòleg marí i director científic de l'associació Tursi Ops, que sou els que heu posat en marxa aquest estudi per identificar per primera vegada 82 dofins a Cabrera. Ha estat un gust poder parlar de dofins i entendre una mica més com funciona el Parc Nacional de Cabrera. Una abraçada molt forta i enhorabona.
Una abraçada i moltes gràcies.
I no deixem de banda el medi ambient, perquè vos ho hem dit al començament del programa, ara volem reflexionar sobre l'estat de les nostres platges.
Vinga,
i de com l'erosió... Adéu, perquè ara encara teníem en Xema connectat amb nosaltres, i de com l'erosió i la pujada del nivell de la mà han variat la seva fesomia. Tu des que t'he vist avui, ui, ui. Com ja sabeu, les platges de les illes estan canviant. L'erosió, els temporals i la pujada del nivell de la mà fan que la línia de costa evolucioni any rere any. Per això, a partir d'ara, hi haurà una nova xarxa de monitoratge de les platges que permetrà seguir l'evolució de la línia de costa durant els propers anys.
L'objectiu és recopilar dades sobre com evolucionen davant fenòmens com l'erosió, els temporals o els efectes del canvi climàtic. El projecte desenvoluparà el sistema d'observació costaner de les Illes Balears, el SOCIP, amb la instal·lació de noves estacions CoastSnap. És el sistema que basa en fotografies fetes sempre des del mateix punt. Aquestes imatges permeten comparar l'estat de la platja al llarg del temps i, a més, analitzar-ne els canvis que s'hi han produït.
Per conèixer com funciona aquest sistema i què pot aportar a la gestió del litoral, saludam Elena Sánchez, ella és científica del SOCIP i membre del projecte CoastSnap. Bon dia, Elena, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. Moltes gràcies.
Encantats de saludar-te perquè volíem entendre una mica què és aquest CoastSnap i com funciona aquest sistema de monitoratge que ens permetrà veure l'evolució de les nostres platges.
D'acord, doncs CoastSnap és un sistema realment molt senzill però molt potent de ciència ciutadana que ens permet seguir l'evolució de les platges al llarg del temps. Així, realment consisteix a instal·lar un suport fix per al telèfon mòbil en un punt relativament elevat de la costa i així qualsevol persona que visita la platja només ha de col·locar el seu telèfon mòbil i fer una fotografia seguint les instruccions d'un QR que hi ha al panell informatiu. I bé, com que totes les imatges es prenen des del mateix lloc i amb el mateix enquadrament, nosaltres podem convertir-les en dades que ens permeten mesurar com canvia la platja. I així podem veure si guanya o per sorra, com respon als temporals, als canvis estacionals o a tendències a més llarg termini.
I, Elena, per què és tan important fotografiar sempre la platja des del mateix punt? Supos que per tenir una referència i que a partir d'aquí se pugui fer l'estudi.
Sí, això ens permet convertir cada fotografia en un petit mapa. Com que coneixem la posició i l'orientació de la càmera, així podem transformar aquesta imatge en un mapa amb coordenades reals i fer-hi mesures directament. D'aquesta manera, les imatges deixen de ser sols fotografies i es converteixen en dades científiques que ens permeten mesurar l'evolució de la platja.
I el canvi climàtic ja tots sabem que és visible. El canvi climàtic ja és visible a l'evolució del nostre litoral. No sabem si és incertesa o no.
Sí, cada vegada tenim més evidències que el canvi climàtic està influint en les nostres zones costaneres. L'augment del nivell del mar fa que les platges siguin més vulnerables a l'erosió i als impactes dels temporals.
Clar,
ara bé... sí,
no, perdona, ara que parlaves de zones vulnerables, quines són les que són especialment perilloses pel tema de l'erosió?
Bé, respecte a les platges més vulnerables, per suposat hi ha unes més que d'altres, normalment són aquelles platges urbanes que tenen poc espai per retrocedir. Reben directament els temporals i disposen de poca aportació natural de sediments. Però bueno, no hi ha sols una única resposta perquè cada platja té un comportament propi i per això mateix aquest projecte de CoastSnap Balears ens permet analitzar diferents localitzacions repartides per totes les illes.
Clar, i és un projecte que aposta per la participació ciutadana. No sé quin paper tenim els ciutadans en aquesta recerca, com podem ajudar si qualcú s'anima, és un gran seguidor de la platja, li agrada molt i diu «Ei, jo vull col·laborar amb aquest projecte, com podríem fer-ho?».
Sí, per favor, és un paper fonamental. Cada fotografia feta per una persona que visita la platja és una dada científica més. I és impossible que el personal investigador, que nosaltres, puguem estar presents cada dia a totes les platges, però gràcies a aquesta participació ciutadana podem obtenir un seguiment molt més continu i a diferents llocs. Aquesta participació és essencial per sensibilitzar-los sobre el valor, no?, i la fragilitat del nostre litoral.
I quantes estacions CoastSnap hi haurà a les illes? I sobretot com se decideix on s'instal·len, de què depèn?
Bé, l'objectiu és crear una xarxa d'unes 10 estacions que representi diferents tipus de platges de les Illes Balears. I les ubicacions es trien buscant llocs segurs, accessibles, amb bona visual de la platja, però també que siguin científicament interessants, no? Ja sigui perquè són zones vulnerables, com hem comentat, o molt freqüentades o especialment representatives de diferents dinàmiques costaneres.
I, Helena, heu parlat també del concepte bessons digitals o digital twins. En què consisteix i com poden ajudar a predir l'evolució de les platges?
Bé, un bessó digital és una rèplica virtual del sistema real, no? Construïda a partir de dades. Així que la seva finalitat és integrar tota aquesta informació de qualitat disponible que es té. En el cas concret d'una platja, això inclou dades sobre la topografia, és a dir, la forma de la superfície terrestre, tant de la part emergida com la submergida, la posició de la línia de costa, imatges de sistemes d'observació com aquest de COSNAP o d'altres plataformes, dades d'onatge, nivell de la mar, les prades de Posidònia i moltes altres variables. Amb tota aquesta informació podem reproduir el comportament de la platja i simular escenaris futurs. Aleshores, no és que un bessó sigui una bola de vidre, no? Però sí una eina molt potent que permetrà anticipar riscos i una millor planificació i oferir una plataforma interactiva on les persones usuàries poden explorar totes aquestes dades.
Idò, en prenem bona nota, Helena Sánchez, científica del SOCIP i membre d'aquest projecte CoastSnap, l'objectiu del qual és recopilar dades sobre com evolucionen davant fenòmens com l'erosió, els temporals i els efectes del canvi climàtic les nostres platges, que és un projecte que el desenvoluparà aquest sistema d'observació costaner de les Illes Balears en la instal·lació d'aquestes estacions CoastSnap, que ara era allò que ens explicava Helena. Helena, moltes gràcies. Que tinguis molt bon dimarts. Una abraçada forta.
A vosaltres, igualment.
I nosaltres ara, un moment, per fer una darrera pausa per la publicitat, farem un globet d'aigua, tres anuncis i tot d'una tornem. Però jo sabia i tu sabies el que passaria per setembre. Adéu per sempre. Ciao. I per tant, mentrestant, vespres de voltatge, ressec Sí, Martini, biquini, tu de vaticini, Houdini, poc a poc, tot s'ha fet molt més gros, i te vas botar sa cara, a sa cara que ara mir. Quant de temps fa que no te veia, pensant com devies estar, si m'has enyorat aquest vespres, fent sa vida a una altra ciutat, me'n recordo tot el que fèiem, sé que tu també t'han gravat, però te n'anaràs per sempre i per aquí tot ha canviat, tot ha canviat. No fa falta molts dies amb mentides, no fa falta molts contents vides. Si jo te miro i tu me mires, si vols i no hi rebobino. No fa falta molts dies amb mentides.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
No és que també faci comptes presentar Esports 3, sinó que hem demanat a Marta Sampas que vengués perquè a una darrera hora ja és que Luis García ja se presenta en societat, podríem dir, el nou entrenador del Mallorca.
Sí, bon dia. Ara just ha començat aquesta roda de premsa a la sala de premsa de l'estadi, de Son Moix. Estàvem esperant ja que començàs i ja tenim so directe allà, ja és el nostre company Cisco Ribas, i ja xerra Luis García, el nou entrenador, cansat avui amb aquestes primeres paraules als mitjans, la seva etapa al Mallorca com a entrenador. Sentim ben què dius.
Yo creo que Luis lo conocéis todos, fue jugador en la casa hace ya muchos años.
Ara aquí sentim a Pablo Orteis, xerrant del tècnic, i tot una també tindrà la paraula el nou entrenador.
Pues demostró unas ganas locas por venir a este proyecto. Creo que es un entrenador con una energía y una capacidad de trabajo brutal. y eso es en estos días que llevamos en contacto, es lo que nos transmite. Y por mi parte, darte la bienvenida, Luis. Nos tienes aquí para, ya lo sabes, para apoyarte en todo. Y agradecerte pues el que formes parte otra vez de este Mallorca. Creo que llegas en un momento donde sufrimos un descenso, pero que donde el club va a dar pasos para volver a la primera división. Y toda la suerte tuya es la nuestra. Creo que todos juntos, Luis, cuerpo técnico, jugadores, directivos, aficionados, tenemos que remar en la misma dirección para poder llegar a la primera división. Así que muchas gracias y os dejo con Luis, que es el protagonista hoy.
Buenos días.
Ahora. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer a Andy, agradecer a la dirección deportiva, al club, la confianza depositada en mí para volver a la isla, para volver a Mallorca, para volver a reencontrarme con una afición que me hizo sentir muy, muy feliz, tanto a mí como a mi novia en aquel momento, mi mujer actualmente, con lo cual venimos con muchísima energía, con muchísima ilusión, sabiendo perfectamente lo que es el Mallorca, un grandísimo club, un club que todos conocemos y todos sentís de manera muy intensa, especialmente nuestra gente. Y reitero un poco las palabras de Pablo. Necesitamos de todo el mundo, sé perfectamente lo que es el mallorquinismo, sé perfectamente lo que consigue o lo que consiguió en aquel 2004-2005 el mallorquinismo todos juntos, y es un momento para estar más juntos que nunca. Sin lugar a dudas, es un momento ha sido un momento de decepción, pero ahora ya ha empezado a rodar la pelota de la temporada nueva. Ahora hay que empezar a jugar al fútbol, a meterle ilusión, a meterle energía, intensidad, ganas, ambición, exigencia, todo ese tipo de cosas las vamos a tratar de transmitir en cada día, cada partido, cada entrenamiento. Es la forma que tengo de entender el juego, y estoy convencido de que va a ser un año donde va a haber una exigencia muy grande, pero vamos a estar entre todos muy unidos y muy preparados para afrontar este reto tan grande que tenemos por delante.
Genial, pues si queréis abrimos turno de preguntas. Levantad la mano, nombre, medio y una pregunta por turno. Empezamos por aquí delante.
Bueno, Juan Antonio Bauza, de Fidwi. Una pregunta curiosa. ¿Cuándo contactó contigo el Real Mallorca? ¿Todavía había De Michelis en el club, aunque dijo que se iba?
Bueno, la verdad que no te puedo decir exactamente una fecha exacta. Lo que sí te puedo decir que con respecto a lo mío, Las Palmas y yo ya habíamos hablado de que de mutuo acuerdo pues no íbamos a continuar. A partir de ahí pues se contacta conmigo y bueno, un poco lo que ha dicho Pablo, una ilusión muy, muy grande por volver aquí y estar aquí.
Y en el proceso de que De Michelis pagaba la cláusula de rescisión de contrato, ¿tú ya trabajabas, estabas en contacto con Pablo Ortiz?
Bueno, evidentemente había contacto, no había nada oficial ni nada, porque sin lugar a dudas el entrenador hasta ese momento era Martín, con lo cual no podíamos avanzar en ningún sentido.
Sí.
Sí, hablábamos.
Seguimos aquí detrás.
Sí, ¿qué tal, Luis? Juan Miguel Sánchez, del periódico Última Hora, bienvenido. Le quiero preguntar, cuando recibe la llamada del Mallorca, ¿qué piensa? Supongo que no se lo piensa mucho para venir al Mallorca, es un club atractivo. No sé, ¿qué piensa un poco en ese momento, en el timing que elige el Mallorca para llamarle?
Bueno, no lo atractivo, creo que es un club extraordinario, un club que ha crecido una barbaridad, sin lugar a dudas en los últimos 10 años muchísimo. Venía de vivir 5 años en primera división, con lo difícil que es mantenerse, con lo cual no había ningún tipo de duda, mucha ilusión, muchas ganas por estar aquí, y ahora que ya es realidad, trabajando muchísimo para, bueno, cuanto antes poder conocer personalmente a los jugadores, ponernos a funcionar para tratar de ilusionar al mallorquinismo, que es lo que queremos, para que nos ayuden y consigamos victorias.
Sí, Luis, muy buenas. Quería preguntarte un poco si al final los jugadores se tienen que adaptar un poco al estilo que tú quieres o tú te tienes que adaptar a ellos, y luego si eres de los que pide posiciones o jugadores concretos, o depende de alguna posición concreta, así que dices, necesito este jugador en particular? ¿Cómo es un poco esa manera de trabajar tuya?
Bueno, sobre todo creo que vamos muy de la mano, dirección deportiva, con el staff o conmigo en este caso. Si estoy aquí, evidentemente es porque tengo una forma de jugar que es atractiva, que es lo que busca la propiedad y que es lo que busca el club, con lo cual vamos muy, muy de la mano en ese sentido. Tenemos muy claro dónde queremos reforzar, cómo queremos reforzar y con qué perfil de jugadores queremos reforzar, y en ese sentido estamos tranquilos, sabiendo que el mercado es muy largo, que no es fácil, que es difícil pues conseguir lo que quieres y seguramente al precio que quieres. Entonces hay que tener esa paciencia. Y la primera pregunta.
Si te adaptabas tú un poco a las características de los jugadores, o los jugadores tienen que adaptarse al estilo de que quiere jugar Luis García.
Bueno, está claro que como entrenadores siempre tenemos que adaptar ciertas cosas, pero hay una base fundamental que es la idea principal de cada entrenador, en este caso la mía. Mi idea es muy clara, de querer ser protagonista con el balón, de querer ser agresivo sin balón, de querer intentar defender alto, de que la gente quiera jugar de verdad, no a medias, sino de verdad, que no haya miedo al error, que el mayor error para mí siempre es no querer jugar cuando trabajas cada día por jugar. Entonces, en ese sentido, sí que los jugadores seguro que lo van a hacer muy bien, porque estoy convencido de que tienen capacidad y que no vamos a tener miedo a equivocarnos, porque lo vamos a trabajar cada día. Entonces, de esa manera, seguramente pues podremos minimizar ese error. Y si nos equivocamos, como en la vida, nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante, porque es lo que me ha enseñado la vida y lo que me ha enseñado el fútbol, que hay que siempre seguir adelante.
Buenas, Luis. Pau Cobo para Agencia EFE. Viendo también la situación de la plantilla, con una reconstrucción, muchas salidas y todavía muchas entradas por llegar, no sé si le preocupa que, por la situación del club del descenso, ahora vaya a tener que hacer una pretemporada con muchas piezas que le falten, que la confección final de la plantilla tenga que darse con muchas entradas al final, lo que pueda condicionar un poco el inicio de la temporada. No sé si esto le puede preocupar.
Bueno, es que independientemente de que siguieran los mismos jugadores o no, el entrenador es diferente, con lo cual al final adaptarse a una forma de jugar, a una idea o a diferentes conceptos sería lo mismo. Está claro que cada pretemporada o cada temporada hay caras nuevas, pues lo afrontamos con normalidad, con naturalidad, sabiendo que vamos a tener que construir lo que queremos construir, que es ser un buen equipo, y no hablo solo de nombres, que queremos tener a los mejores, sin lugar a dudas, hablo de lo que significa la palabra equipo en sí, porque es una temporada de muchas jornadas, muy larga, no hay parones, con lo cual el sentimiento colectivo va a ser desde el primer día. Necesitamos ser un equipo muy fiable, muy sólido, muy solidario, con mucha ambición y exigencia, como os he dicho antes, con muchas ganas de ganar y sobre todo la palabra equipo en mayúsculas.
Vamos de este lado, mister.
Buenos días, Luis. José Selles para IB3 Televisión. Bienvenido. Hace 4 años Javier Aguirre era presentado y hablaba de tocar el anímetro de la plantilla, ¿no? Aparte del trabajo físico, táctico, no sé si uno de los trabajos principales también que le preocupan y que tendrá que hacer es levantar el ánimo no solo de los jugadores que sigan, sino también de la masa social después de ese descenso.
Sin lugar a dudas, lo he dicho antes, creo que ha sido para todo el mallorquinismo una decepción grande el descender, pero recuerdas a Javier Aguirre, que personalmente lo tuve en Zaragoza, tengo una gran relación con él, un entrenador extraordinario, y si algo tenía era que era capaz de insuflar ese aire positivo cuando más lo necesitaba todo el mundo, algo que me enseñó muy bien y algo que evidentemente no me preocupa, sino me ocupa, todo lo contrario, es tratar de transmitir energía, esa energía positiva. Nos iremos viendo, pero ya vais a ver que yo voy siempre por el camino positivo, siempre creo que se puede mejorar desde la exigencia, pero siempre por el camino positivo, y es algo que los entrenadores tenemos que tener muy en cuenta, no solo la parte técnico-táctica o la condicional, sino ese aspecto mental, no solo de los jugadores, sino de nuestra gente, que al final jugamos para ellos. Tenemos que ser capaces de transmitirle mucho, por eso desde el primer día esa exigencia, esa ambición, esos pequeños detalles que tenemos que quererlos ganar de verdad, tenemos que transmitirlo a nuestra gente, porque si la gente se engancha, yo sé lo que es capaz el mallorquinismo.
Aquí adelante.
Hola, mister. Tomo Terrassa de Radio. Estás hablando de lo que quieres, ¿no?, del equipo. que no lo vamos a encontrar, como es la segunda división.
Muy difícil, muy, muy dura. Es tremendamente complicada. Creo que, por eso decía que desde la última vez que el Mallorca estuvo en segunda división, ahora creo que todo ha evolucionado. Es durísima, la cosa va de detalles. Desde la primera jornada es todo importante. Pero si te tengo que decir algo que cataloga la segunda división, es que todos tenemos que tener muchísimo equilibrio, a nivel mental, mucho equilibrio, porque como todo el mundo puede ganar a cualquiera, va mucho de rachas. Hay momentos en que puedes ganar mucho y de repente no sabes por qué no ganas, y en esos momentos es donde necesitas tener equilibrio. A nivel interno no tengo ninguna duda que lo vamos a tener, porque sabemos dónde estamos, sabemos lo que nos vamos a enfrentar, pero a nivel externo tenemos que ser todos muy conscientes que es muy largo. Es larguísima, nadie consigue los objetivos en octubre, nadie los consigue en febrero, hasta junio, final de mayo, junio, no se consiguen los objetivos y tenemos que ser muy conscientes de esos, porque el mejor ejemplo lo tenemos en Málaga, por ejemplo. Primeras creo que 14 jornadas creo que estaban en descenso y han conseguido un ascenso por el camino largo, como quien dice, en ese playoff. El Racing ha conseguido ascender después de 3 temporadas. La primera se quedó fuera del playoff en la última jornada, la segunda se quedó fuera en semifinal de playoff y este año lo ha conseguido. Con lo cual, tenemos que ser conscientes de que, independientemente de donde estemos, tener ese equilibrio, pero con esa ambición y esa exigencia que vamos a marcar desde el primer día.
Aquí, mister.
Bon dia, buenos días, Luis García. Jordi Tomás para Radio Televisión Española Baleares. Me gustaría, bueno, en primer lugar, desearte mucha suerte en esta temporada. La tuya será la suerte del Mallorca, ojalá que se consiga el objetivo del ascenso. Me gustaría preguntarte, pero acerca de los fichajes y de la organización de la plantilla. No sé hasta qué punto estás coordinado con Pablo Orteiz a la hora de elegir futbolistas y en qué posiciones crees que el Mallorca pues necesita más futbolistas, teniendo en cuenta que, por lo que sea, a día de hoy hay un fichaje. Y ya que estamos y tenemos aquí a Pablo Orteiz, preguntarle por el nombre de Arnau Puigmal. No sé en estos momentos cómo está la situación de este jugador.
Bueno, la coordinación es total. Es que, sinceramente, me he encontrado un club súper profesional, con gente muy preparada, con gente muy capacitada, con gente, pues evidentemente, después de todo el trabajo que han hecho durante todo este tiempo, también pues con ese punto de frustración por no haber conseguido mantener la categoría. Pero creo que estoy muy bien rodeado por gente que sabe muy bien lo que quiere y sobre todo cómo lo quiere conseguir. Entonces, en ese sentido, estoy tranquilo. Sé que, bueno, pues hasta ahora solo hay un fichaje, pero es que esto es muy, muy largo. Todavía queda mucho mercado por delante. Y está claro que queremos tener a los mejores jugadores, que conformen un buen equipo, que seamos capaces de tener una buena mentalidad entre todos, pero ya te digo que la confianza en la dirección deportiva y en el club es total, porque vamos muy, muy de la mano.
Si quieres te contesto, Darno, que me has preguntado antes. A ver, es cierto que ayer salió el nombre de Arnau y no voy a negar lo innegable, él está ahora pasando reconocimiento médico y si lo pasa satisfactoriamente, pues será jugador del Mallorca. Entonces, en las próximas horas probablemente os podamos dar esa información.
Muy buenas, Luis. Seri Fuena para Diario de Mallorca, bienvenido. Ha comentado al principio que a Andy Colbert le ha transmitido su confianza. No sé si usted es conocedor de un mensaje que envió el presidente hace un mes tras el descenso, en el que decía que el Mallorca iba a ser un club de primera jugando en segunda división. No sé si ese mensaje le puede parecer un poco peligroso y si su trabajo también será concienciar a algunos jugadores, incluso que pueden estar, su futuro puede estar más lejos de la isla que dentro, de que son jugadores de segunda y de que hay que apretar, que aunque puedan ser jugadores de una categoría mayor, que no les va a bastar con eso.
Bueno, en ese sentido tenemos que ser conscientes de dónde estamos y de las dificultades que vamos a tener por delante. Van a ser dificultades muy grandes,
que el jugador tiene que ser consciente de la situación en la que estamos y que vamos a apretar al máximo porque se adapten, porque disfruten jugando al fútbol, porque seguramente si disfrutan, seguramente encontremos mejores resultados. Al final, pude hablar con Sergi, uno de ellos con los que pude hablar con Sergi, que lo tuve en mi época de español, y la verdad que lo noté con muchísima ilusión, con muchas ganas de empujar, de ayudar. Igual que cuando estuvo en español, pues bueno, fue un poco más complicado porque a nivel mental estaba mal. Actualmente está con mucha energía y con muchas ganas de conseguir los objetivos. Entonces, sobre todo tratar de transmitir esa ambición, esa exigencia, y al final creo que la exigencia siempre es positiva, sobre todo para tratar de empujarnos y de ser mejores cada día.
Aquí, mister.
Hola, Luis, encantado de volver a verte por estos lares. Jordi Jiménez para la cadena COPE. La pregunta es, ¿qué pides al jugador? Tienen que llegar muchos jugadores. Entonces, ¿qué pides, qué condiciones deben tener esos jugadores que vayan a formar parte de este proyecto? Que debe ser, tú has dicho, la palabra exigencia, lo que es el Mallorca, hay un equipo recién descendido. ¿Cuál es un poco el retrato de Robot? ¿Qué necesitas de esos jugadores que lleguen al proyecto del Mallorca? Y al mismo tiempo, los que están ahora mismo, que puedan tener la cabeza en seguir en primera, que los que no estén para esto, que mejor que salgan, ¿no?
Bueno, la primera palabra y la más importante, necesitamos gente con ilusión. Gente con ilusión, con esas ganas de mejorar, con esa palabra equipo marcada a fuego en la cabeza, porque vamos a necesitar de todo y de todos. No tengo ninguna duda y estoy convencido de que hay muchos jugadores que están preparados para el reto. Es un reto grande, es un reto bonito, es un reto que independientemente de estar en segunda división, la gente que ha conseguido ascensos los tiene muy, muy marcados, y conseguir un objetivo tan, tan ambicioso en una isla como esta y con la gente que nos rodea, que nos empuja, pues tiene que ser muy bonito, y yo tengo muchas ganas de vivirlo, tengo muchas ganas de sentir al jugador y sobre todo de tratar de generar valor también para el club, tratar de ser mejores y de empujar al máximo porque el Mallorca esté donde debe estar.
Vamos aquí adelante.
Sí, Luis. Sebastián Verdía de Mallorca, bienvenido. El director deportivo, que suele ser prudente, incluso él ha pronunciado la palabra primera división. Mallorca va a tener mucho dinero, yo creo que el que más de toda la categoría. No sé si eres consciente, creo, tengo claro que sí, pero ¿cómo enfocas esto de que no hay plan B? El Mallorca está obligado a primera división esta temporada. ¿Cómo se puede manejar esa presión en una categoría tan complicada?
Bueno, pues manejarlo con naturalidad y con tranquilidad y con ese equilibrio que te he dicho. Hay que estar tranquilos, hay que construir bien un equipo, hay que saber que es una categoría súper, súper larga. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser conscientes todos de que no va a ser fácil. Está claro que ese es el objetivo, pero no va a ser fácil. No vamos a ir a cualquier sitio y ganar de manera fácil. No, va a ser muy difícil. Ya te puedo garantizar yo que va a ser muy difícil. Vamos a necesitar de todo el mundo, de nuestra gente. Cuanta más gente podamos ilusionar y cuanta más gente pueda venir a empujarnos, mucho mejor. Yo lo único que puedo garantizar es un trabajo sin límites, una exigencia grande, tanto a nivel de jugador como personal. Vamos a trabajar mucho por tratar de ilusionar a la gente, que ese es realmente el objetivo. Si nosotros somos capaces de ilusionar a nuestra gente, seguramente estaremos más cerca del objetivo, y eso será una consecuencia de todo lo que hemos hecho durante el año. Pero queda muchísimo por delante y muchísimo trabajo que construir.
Buenas, mister. Bienvenido, Chisco Rivas, para IB3 Radio en directo para el Día Mallorca. Vienes precisamente de una campaña en Las Palmas, ¿no?, con aquel final eliminados en el periodo de ascenso. Quería preguntarte qué diferencias ves de tú como entrenador respecto al que firmó el año pasado con Las Palmas. Al empezar, ¿qué objetivos, qué diferencias ves respecto a ese Luis de hace un año?
Bueno, pues sin lugar a dudas, un año más de experiencia. Los jugadores y el club, en este caso la Unión Deportiva Las Palmas, me ha aportado muchísimas cosas, más conocimiento evidentemente de la categoría. Ya teníamos, aunque estuviéramos fuera, teníamos conocimiento, pero al final cuando lo vives, pues te das cuenta de la exigencia que hay. Muy buenos entrenadores y muy buenos equipos.
y sobre todo pues esa exigencia que te has metido a nivel personal te ha hecho mejor, con lo cual cada vez uno en la vida siempre tiene que tratar de evolucionar, tratar de ser mejor, mirar qué puede ser mejor, o sea, cómo qué puede mejorar, hacer esa autocrítica y seguir adelante. Sin lugar a dudas, ese año me ha dado ser mucho mejor entrenador.
Seguimos aquí, Luis Ángel.
I amb la resposta que ha donat el nostre company Xisco Ribas, Luis García, la presentació del tècnic mallorquinista en directe aquí a Betres Ràdio. Tot d'una després del butlletí informatiu seguirem escoltant les paraules del nou míster, però sens dubte el titular que deixa aquesta primera part de la roda de premsa és que Arnau Puigmal es convertirà en les pròximes hores en el segon fitxatge del Mallorca per aquesta pròxima temporada. Així ho ha dit el director de futbol, Pablo Ortiz. Ho analitzam tot d'una als postres, tot just després del butlletí horari. Fins ara.
TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. L'autòpsia apunta al suïcidi com a causa més probable de la mort de l'home que va ser localitzat sense vida dins un...